Ràdio Estel. Informatius.
És la 1.1, us informa Olma Giró. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, nega que hi hagi una situació de caos als aeroports per les cues als controls de passaport. Judit Caselles.
Marlaska creu que únicament hi ha hagut alguna situació puntual de més espera de l'habitual, però que en cap cas hi ha una situació descontrolada.
Que ha sido un tiempo de espera un poco superior a lo que podemos entender como razonable en momentos muy, muy concretos, pero en modo alguno nada en otro sentido.
El ministre ha recordat que el mes de juny hi haurà un 15% més efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil respecte del 2019, quan el nombre de passatgers era un 10% més que a dia d'avui. Per això considera que el govern ja ha posat solució als problemes puntuals que hi poden haver hagut en els últims dies.
Gràcies, Judit. I canviant de qüestió, els sindicats educatius estan decebuts amb la mesa de negociació amb el departament. La consideren insuficient i alerten de noves protestes a l'inici de curs. A aquesta hora, un miler de docents i estudiants, segons la Guàrdia Urbana, protesten a Barcelona amb motiu de la jornada de vaga per criticar la gestió del departament. Anem cap allà, Sílvia Muñoz.
Recuperar l'hora lectiva del professorat a primària i secundària el curs vinent és una mesura que podria desencallar el conflicte. Els sindicats defensen que és una mesura qualitativa perquè implica treure una hora lectiva de classe per reservar aquest espai a coordinació pels professors. Tot i que alerten de noves protestes, defensen que encara hi ha marge per trobar una solució. És Bernat Pèlac, portaveu de la Intersindical.
Esperem que el govern entomi el conflicte que té i posi els recursos sobre la taula per poder tirar endavant amb una solució. Si el govern no ho entoma i, per tant, no s'arriba a aquest punt, evidentment, el conflicte continua vigent, continua en vigor i, per tant, l'inici de curs no serà normal. Hem d'acabar de parlar si seran amb vagues, si seran amb altres tipus de protestes.
El seguiment de la vaga d'avui és de poc més del 3%, segons el govern.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. Més qüestions, perquè el conseller d'Economia, Jaume Giró, ha afirmat que la xifra d'execució de les inversions de la Generalitat durant el 2021 arriba al 95,5%. Ho ha exposat després de les declaracions del president Pere Aragonès, dient que la Generalitat havia executat el 71% de les inversions. Aquest ball de xifres, segons el conseller Giró, s'explica perquè no s'ha tingut en compte tot el sector públic, com sí que es fa a l'hora de fer el recompte de les execucions d'inversions de l'Estat espanyol. Per tant, si es té en compte el sector públic, la xifra arriba al 95,5%. Ho ha dit des del Parlament.
El percentatge d'execució de les inversions de la Generalitat a 30 de desembre del 21 va ser del 95,5%. Ni el 35,7% de l'Estat, ni el 57% que ens atribueix el senyor Pedro Sánchez. Nosaltres, el 95,5%. Per tant, autoexigència tota.
I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous per segon cop el metge del Departament d'Interior acusat d'abusos sexuals a diverses agents de la policia catalana. Segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, l'home ha estat arrestat per la gravetat dels fets que va denunciar la cinquena víctima a finals de la setmana passada. El metge està suspès de sou i feina des de fa un mes, segons ha informat fonts de l'Interior. I per cert, que acabem de saber que el Papa de Roma rebrà el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, el proper dilluns 13 de juny en audiència privada, segons ha informat el Ministeri de Presidència. El departament que dirigeix Bolaños és el competent en matèria de llibertat religiosa i també de relacions amb les confessions religioses. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Diego López no continuarà com a porter de l'Espanyol la temporada que ve. El club perico ha fet oficial que el futbolista gallec de 40 anys no renovarà el contracte que expirava el dia 30 de juny. López ha estat un puntal de l'equip aquestes darreres temporades i abandona el club després de 6 temporades. En total ha disputat 213 partits oficials amb la samarreta blanc i blava a convertir-se en un dels jugadors històrics del club i ha establert 3 rècords d'imbatibilitat amb l'Espanyol a primera divisió, a segona i en competicions europees. A més, va guanyar el trofeu Zamora al porter menys golejat de segona divisió aconseguit la temporada 2020-2021. Dilluns es farà l'acte de comiat a l'RCD Stadium. I en futbol internacional, el Liverpool ha confirmat aquest dijous la sortida de Loris Karius de l'equip en no voler-li renovar el contracte. També marxa del club anglès Divock Origi, que signarà els propers dies amb la seva vinculació amb el Milan. El porter Karius, recordem, es va fer famós per el seu doble error davant Karim Benzema i Gareth Bale en la la final de la Champions contra el Real Madrid, que es va jugar l'any 2018, uns errors que ha pagat cas perquè no ha tornat a jugar amb el Liverpool des d'aquell partit. I acabem amb futbol sala. El jugador Tomàs Dabrowski no continuarà la temporada que ve a l'Indústria Santa Coloma. El club ho ha comunicat aquest migdia. El futbolista eslovac ha jugat amb l'equip colomenc 71 partits oficials i ha anotat 64 gols.
Gràcies, Xavi. Nosaltres tornem amb més notícies a les dues de l'Estel migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. És aquí i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja que passen de la una, ja sabeu que d'aquí res estarà amb nosaltres a la Chaise Longue, la dissenyadora Teresa Helbig. De fet, ens traslladarem fins a Madrid, justament amb el seu nou taller, que ja fa uns anys que està a Madrid. Va començar a Barcelona, és catalana, Teresa Helbig, i de fet també ja té nou showroom a Los Angeles. I això doncs va creixent,
és que
Olga.
Agrada moltíssim, i de fet hem vist moltes estrelles de Hollywood amb els seus dissenys, i no m'estranya, perquè són meravellosos.
I fins i tot l'entrat a l'armari de la reina Letícia, no? I de la mateixa, com tu bé deies, Zendaya. Em sembla que fins i tot amb Halle Berry, he escoltat en alguna entrevista de Teresa Helbig, que ja té contacte, i fins i tot durant la pandèmia s'escrivia. Com estàs? No t'ho imagines? Doncs d'aquí res, repassarem doncs part de la trajectòria d'aquests 25 més un anys que porta Teresa Helbig en el món de la moda, i seran a la nostra Chaise Longue, l'espai, ja sabeu, d'entrevista, en què, doncs, bé, fem preguntes d'aquelles curioses.
Sense pressa.
Sí, ens agradaria encara a vegades molta més estona, però bé, és el temps que tenim. En aquesta Chaise Longue, com deia, Teresa Helbig, d'aquí uns moments al matí a Ràdio Estel, però abans, no sé si ens estaves escoltant, Olga, que el doctor Marc ens ha recomanat que la taronja a la nit no seria el millor moment.
No, és que estava baixant àudios. No. Que demà... Sí, demà
toquen molts àudios.
Demà riurem amb la Neida. Sí, recordarem sitcoms, i estava concentrada en una altra cosa. No...
I estava revivint, no?, aquests bons moments. Doncs ja bé, com tu bé dius.
O sigui,
dius,
que taronja, no?, per sopar, no?
Taronja per sopar, no. No seria un bon aliat, ni tampoc el meló, alerta. Però jo crec que el kiwi sí que pot anar bé. I, clar, quan diem kiwi, pensem automàticament en Nova Zelanda. No només perquè el sobrenom amb el que es coneix els habitants de l'illa, sinó perquè, tot i que la fruita és originària de la Xina des de principis del segle XX, que s'hi cultiva primer com a planta ornamental, que és curiós, i després ara per consumir-la.
Clar, i associem ràpidament kiwi a Nova Zelanda, aquest cultiu que no és exclusiu de Nova Zelanda, tot i que és un dels tres grans productors de kiwi, juntament amb Itàlia, en segona posició, i la Xina al capdavant. Espanya també se'n cultiva de kiwi, sobretot a Galícia, i d'aquí poc crec que també podrem menjar kiwis de la Ribera d'Ebre. Si et sembla, saludem a l'Elisenda Guillaumes, que és directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Bon dia, Elisenda.
Hola, bon dia.
Tot just, la setmana passada va començar aquesta prova pilot que forma part del Pla de Diversificació de Cultius del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s'han plantat kiwis a la Ribera d'Ebre. Quin és l'objectiu?
Correcte. Bé, l'objectiu de la prova pilot concretament a la Ribera d'Ebre és perquè és una zona agrícola, eminentment agrícola, que hi ha diferents cultius, però que vam tenir un problema de sanitat vegetal amb la xarca, que és una bactèria que afecta sobretot a la fruita de pinyol. I després el que es buscava doncs, era com poder diversificar a nivell de cultius per tal d'estalviar-nos o de mitigar aquest problema que portàvem doncs, bastants anys des del departament indemnitzant els agricultors per culpa d'aquesta malaltia. Uh-huh. Llavors es va fer un estudi també conjuntament amb el Consell Comarcal per mirar la diversificació de cultius, que eren els cultius doncs, que podrien tenir una sortida comercial i que podríem implementar a la Ribera d'Ebre per fer front doncs, a aquesta problemàtica existent.
O sigui que és solucionar dos problemes alhora, no? Bé, solucionar un problema i aprofitar una oportunitat per una altra banda. Tot just s'acaben de plantar els primers kiwis a 3 plantacions. Quan es calcula que començarà a donar fruits aquesta diversificació de cultius, si és que prospera?
Sí, al principi, a partir de la campanya del 2024. Ara hem plantat els arbres, que vam fer la setmana passada, i a partir de l'octubre del 2024 ja es podrien començar a collir els primers kiwis, tot i que, evidentment, falten un parell d'anys perquè aquell arbre, diguéssim, estigui en ple rendiment.
Uh-huh. Els agricultors de la zona que estiguin interessats en el kiwi, bé, com a possible cultiu pels seus terrenys, poden sumar-s'hi a aquest pla?
Sí, la idea, de fet, és aquesta prova que fem conjuntament amb l'IRTA com a centre de recerca, és per veure l'adaptabilitat agronòmica del cultiu en aquesta zona. I hi ha uns productors doncs, que ja s'han mostrat com a voluntaris perquè ells fan tot el que són les tasques agronòmiques, tot el que ha sigut la preparació del terreny, que seria mà d'obra, ho fan els mateixos agricultors voluntaris, i després nosaltres com a departament doncs, hem pagat tot el que és la infraestructura, que és una inversió doncs, bastant important a l'inici, que és aquesta mena de mallat, perquè el kiwi és molt sensible a tot el sol i per tant hi posem unes teles ombrejadores, i després també tot el que seria el seguiment agronòmic i tot el tema de transferència de coneixement. Aquestes parcel·les seran visitables i es farà aquesta transferència perquè tots aquells altres agricultors de la zona puguin estar interessats en com està evolucionant tot això i vulguin implementar aquest cultiu, doncs també donar-li les eines perquè ho puguin fer. Llavors, només volia dir-vos una cosa, i és que a Catalunya hi ha també altres plantacions de kiwi, vull dir, ara fem aquesta prova pilot a nivell de Ribera d'Ebre, sí. Però tenim declarades ja 61 hectàrees arreu del país. També hi ha algunes plantacions a la zona de Lleida.
Ara deies que en el projecte també està implicat personal tècnic de l'IRTA, que és l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que donaran suport als agricultors. Es preveu que s'adaptarà fàcilment a aquest cultiu? Perquè imagino que hi ha hagut aquest estudi previ, no? Bé, podria ser una bona zona.
Sí, en principi s'ha mirat i s'ha estudiat molt bé el cultiu, de fet per això aquestes infraestructures, que aquells temes que veiem que potser són no, més problemàtics, com pot ser el tema de la radiació del sol, doncs se li pugui trobar solució tècnica per tal de que s'adapti bé. Per tant, nosaltres la intenció i amb tot el que s'ha mirat és que aquest cultiu es pugui adaptar.
Dèiem que fins ara a Galícia ja s'hi produeix kiwi, que és la gran productora de kiwi a l'estat espanyol. No és l'única, deies també per Lleida, però per la zona del nord es cultiva Astúries, Cantàbria, el País Basc o Navarra i cultiven la varietat del kiwi atlàntic. Quines varietats es cultivaran a la Ribera d'Ebre?
Aquí han agafat la varietat més típica, que és la del kiwi verd, que trobem al supermercat. Però també dintre d'aquestes hi ha 3 finques concretes, que és on es fan aquestes proves. En aquestes finques també es provaran altres varietats, com el kiwi groc o el kiwi vermell, que n'hi diuen. Tot i que el groc i el vermell, sobretot el vermell, són espècies molt més sensibles, no? I aquesta sí que s'ha de mirar bé si s'adapten a aquesta zona. O sigui que majoritàriament s'ha fet la varietat més comuna, que és la del kiwi verd.
Si resulta que s'adapta bé el kiwi a la Ribera d'Ebre, és possible que s'intenti reintroduir altres zones de cultiu de Catalunya? Ja hi havia una seixantena d'hectàrees, però a banda d'aquestes de la Ribera d'Ebre, altres punts del país, perquè alhora Catalunya es consumeix bastant kiwi, per tant, és quilòmetre zero.
Sí, jo crec que és una bona oportunitat per demostrar, de fet també això ja tinc altres plantacions doncs, que ja han fet la prova, els està funcionant. Actualment, potser diguéssim que l'inconvenient més gran és la inversió inicial, perquè tota aquesta infraestructura que has de muntar doncs, té uns costos importants, estem parlant de l'ordre de 60.000 euros per hectàrea, però la veritat és que el kiwi ara actualment, a nivell comercial i de consumidor, és una fruita que es consumeix molt i que, a més, els preus de mercat actualment també estan molt bé.
És possible, al principi deies, la introducció del kiwi a la Ribera d'Ebre és per solucionar un problema que va haver-hi d'unes plagues, era un dels motius, i diversificar. És possible que es diversifiqui per la zona de la Ribera d'Ebre amb altres productes més enllà del kiwi?
Sí, en alguns, de fet, després de com que el problema d'aquesta bactèria s'escampa bastant, per tant, una de les mesures era arrencar, s'arrencava i no es podia tornar a plantar fruita de pinyol per evitar tornar a tenir la malaltia. Llavors ja han fet altres proves de diversificació, de fet, el departament també vam treure un ajut per diversificar i molts d'ells han plantat altres cultius que ja estan molt ben implementats a la zona, com pot ser l'ametller, l'olivera... I fins i tot en alguns casos també han fet temes d'horta i de carxofa.
Val. És veritat que suposo que és molt excepcional el que està passant en aquesta zona, que és que, a part del departament, no?, i de la direcció general, doncs que s'estigui treballant amb el suport de l'IRTA, com dèiem, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que és un privilegi, perquè normalment no és el que els hi sol passar als agricultors, que sí. Treballa la terra, fan la seva, però no tenen uns experts amb molt coneixement al darrere, a fruit de la recerca.
Sí, això és fruit, vull dir que és una de les coses que cal posar en valor en aquest projecte, que és que treballem de manera conjunta des de diferents actors, i això precisament és fruit de la problemàtica que vam tenir. Perquè el problema aquest de la xarxa, que vam haver d'arrencar bastantes hectàrees doncs, de presseguer i de nectariner, ha fet que féssim moltes reunions de seguiment al territori, des del departament, per tant anàvem fent el seguiment i l'evolució doncs, de la problemàtica que tenien aquí, i com que és una comarca eminentment agrícola, doncs ells també estaven preocupats per veure la continuïtat, no?, a nivell d'aquests camps agrícoles, encara que no fos en presseguer amb altres coses, perquè no fossin terres ermes i abandonades. Llavors, això hi ha hagut també la implicació doncs, per part del Consell Comarcal de buscar també aquestes possibilitats i alternatives per tal de que poguessin continuar amb l'activitat agrícola de la comarca. No? I el fet de fer aquestes reunions, us estic parlant, que aquest problema fa 10 anys que el vivim.
Déu-n'hi-do.
Per tant, fa molts anys que fem reunions periòdiques amb ells i, per tant, davant dels problemes sempre hem intentat trobar solucions i, en aquest cas, doncs, des de totes les òptiques, i aquesta ens va semblar que era una bona aposta, com a prova pilot, per buscar aquesta diversificació i per poder ajudar els agricultors de la zona a buscar alternatives.
Llavors entenem que els agricultors, no només pel fet de tenir alternatives, sinó d'estar tan ben acompanyats, hauran rebut positivament aquesta iniciativa.
Sí, de moment se l'han agafat amb molta il·lusió. Llavors, és això, hi ha tres, concretament tres agricultors que són les finques on s'ha fet la prova pilòtica, com us deia abans, ells també hi posen molt, perquè hi posen tota la mà d'obra i tota la preparació al terreny, però a més acompanyats de les cooperatives agrícoles de la zona, perquè ells també es troben a nivell de central de cooperativa, buscaven un cultiu que els hi fos fàcil que les instal·lacions que tenen també les poguessin aprofitar. I en aquest cas, doncs, el kiwi també es tracta d'una fruita, per tant, a nivell de manipulació podien aprofitar molt bé les instal·lacions. I, a més, a nivell de temps, el kiwi es comença a collir més o menys quan s'acaba la campanya del préssec. Per tant, amb ell també els eixampla, no?, el període doncs, de tenir la gent contractada en aquestes centrals frutícoles de manipulació.
Doncs esperem ja menjar kiwis, no hem d'esperar gaire, 2024, aquests primers kiwis de Ribera d'Ebre. Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, moltes gràcies i felicitats per la iniciativa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Quines ganes de menjar kiwi ara m'han agafat de mi, eh? Mira que...
A mi no m'agraden.
Què dius?
No.
Ara m'has deixat d'impactar.
Ara hauré de tastar aquests de la... El que no sabies que hi havia uns de vermells, que ha dit que començaran amb la varietat dels verds, que són els més típics, després sí? Que potser provaran amb els grocs i els vermells. I el, no els havia vist mai.
Els coneixia. No, no, no. Doncs mira, bona proposta i bona iniciativa. Avui li hem posat la lupa, sens dubte, i nosaltres que estem en aquest camí cap a Madrid, cap a aquest taller de Teresa Helbig. Clar, té moltes clientes, la Teresa Helbig. Intentem a veure si ens podem colar en algun moment. Ara mateix passen ja 5 minuts d'un quart de dues aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una petita aturada, agafem aire i a la tornada, doncs a l'espera que ens pugui rebre la Teresa Helbig, Harke.
Jo estic preparada per quan em necessiteu.
Abans d'hora, avui ja hem tancat telèfons, eh?
Correcte.
Vinga, doncs ens diràs aquesta resolució del Freqüència Madura i també tenim la nostra àngel de la xarxa, que avui li toca la Maria José Mendoza. Tot això després de la pausa publicitària.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí... A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts, ja ens situarem ja al punt de dos quarts de dues. Què, Marta Harker?
Bé, molt bé. Escolta, molt bé, molt bé. Cada hora que em feu venir, eh? Jo contenta. Jo contenta.
Tenim ganes de saber ja la resposta.
Els,
perquè...
els oients no poden esperar més. No,
i tu... us porto una dada curioseta, també, de tota aquesta història.
Però escolta, la Olga, jo no sé, perquè estava baixant àudios que ens ho ha dit ara, hi ha un oient, el Joan, que, escolta, ho ha intentat, reintentat, i no hi havia manera que l'encertés.
D'encertar. Bé, jo crec que he començat fatal avui, també.
Ha dit que si és l'Uraneta. Sí.
Res. L'Uraneta,
no. La garça.
Tampoc.
Diu, mala fama la urraca, ha dit.
No, home, no,
perquè
tampoc.
Perquè feia referència, saps? El voltor, també.
Ha de repassar els apunts de flora i fauna, perquè no és cap d'aquests ocellets i els àvios. També va, recordem la pregunta del Freqüència Madurada d'avui, perquè avui, que és 9 de juny, fa exactament 150 anys que moria Charles Dickens, per cert, d'hemorràgia cerebral. No té res a veure amb l'animalet del que parlarem a continuació. I us preguntàvem quina era la mascota d'aquest escriptor anglès. La resposta era el corb. Un corb, per cert, que ara us deia per això que és curiós, que es conserva, atenció, dissecat...
El seu?
El seu corb, que es deia grip, per cert. Es conserva dissecat a la secció de llibres, concretament llibres rars, a la Biblioteca Lliure de Filadèlfia. Per tant, si correu per Filadèlfia... Si sou a la costa est dels Estats Units...
Els americans s'han emportat el corb.
És correcte. El va comprar un col·leccionista que col·leccionava coses d'Edgar Allan Poe, que va dedicar un poema al corb de Charles Dickens, a Grip, i aquest col·leccionista finalment el va donar a la Biblioteca de Filadèlfia, que... ja una vegada dissecat, el text posat allà entre llibres, que no sé quin efecte deu fer tampoc, corre per la biblioteca a buscar un llibre, sí, de llibre rar, i trobar-te amb un ocellet dissecat, però bé.
Sobretot si has vist Els pàjaros del Hitchcock.
O, tant, o la pel·lícula El cuervo, també.
Aquesta no l'he vist.
Ah, doncs no, sé que no t'agraden les pel·lícules de por, aquesta tampoc et faria gaire gràcia. Però en qualsevol cas, Mercè, això... Que hi ha oients que l'han encertat,
El Cuervo, no té, amb els d'Or, no? Que també estava com molt relacionat, no?, el cantant. No.
L'estètica s'hi assembla, Tots els que l'hagueu encertat ja ho sabeu, que aneu directament al sorteig d'aquesta cistella Caprabo amb productes de proximitat, que sortejarem demà, que ja tenim el Ferran assajant amb tots els noms dels participants que l'han encertat a dins d'aquest bombo, i demà sabrem el nom de la persona guanyadora.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta Harkin. Per cert, ja tens pensat en Freqüència Madurada o no de demà?
De demà?
Sí.
No. Hi ha moltes candidates. Demà és divendres, demà és dia de festa, de Freqüències, del dia bo.
Vacances!
No, aquest cartitxo ja l'he cremat. Pensarem alguna altra cosa, però aquesta setmana ha participat molta gent. Al ser pont, suposo, que van allargar el cap de setmana i han tornat amb més energia. I res, demà farem una pregunteta fàcil, que tothom l'encerti, i així tindran més números de guanyar la cistella.
Jo, sisplau, avui estem en un petit moment de confessions aquí a la recta final del programa, però justament el dia que deia la Olga, aquest vacances, una oient, la Mònica, ens va escriure i ella va entendre m'encanta.
M'encanta. A mi també m'encanten les vacances.
Podia ser, clar, és que tot està connectat, en aquesta, recordem, en aquest programa.
Recordem a la Mònica que pot tornar a participar demà, perquè tindreu més números de guanyar la cistella. Quantes més vegades, doncs això, l'encerteu. Doncs, cada dia podeu participar.
Prenem nota. 663-99-30-62, ja te'l pots apuntar per demà, que és el nostre WhatsApp d'aquí al matí a Ràdio Estel, o un correu al matí@radioestel.cat. I vinga, sembla que no hem tingut sort avui. Estàvem pendents, ens havia d'atendre... ens ha demanat disculpes a la dissenyadora Teresa Helbig, però ha tingut una urgència d'última hora, en tot cas. A veure si el proper dia la podem asseure aquí al nostre chaise longue. Estava molt enfeinada, Teresa Helbig.
És normal.
Home, vestint a Zendaya, Halberry...
Home, deu tenir feina.
Tu diràs.
Va fent patrons. Imagina't. L'Star System català també el vesteix, Bé, l'Star System català, la gent està pensant qui és.
Sí, no, però els Premis Gaudí la gent anava molt ben vestida.
La Sílvia Abril, mira, que va començar presentant la gala, duia un vestit seu.
Ah, sí? Fixa't. Aquest any? Fixa't.
Em va encantar, vaig buscar-lo i vaig veure Teresa Helbig, no m'estranya.
Tothom anava molt elegant, és bonic, que es va dir, de fet, que la gent anava més elegant als Gaudí que als Goya, que sempre hi ha aquesta petita competència.
És cert. Bé, en tot cas, una persona elegant aquí en aquest estudi, a banda de vosaltres dues. Home, és Maria José Mendoza, que arriba...
Bon dia.
Com estàs, Maria José?
Molt bé. Aquí estic esperant a que acabeu.
A que em dongueu pas, no?
Correctament. Sí.
Per on comencem avui? Ui, aquestes àngels de les
doncs
xarxes.
Mira, no imaginaríeu mai qui s'ha fet TikTok. Ui. O millor dit, quina entitat.
Entitat.
Un TikTok, o sigui, s'ha fet... Mira, just que avui parlàvem de les xarxes socials, de la utilitat de cadascuna amb el plusvalu a dones.
Sí.
A veure,
una
institució...
A veure, dóna'ns una pista,
Ai.
És catalana?
Sí.
És esportiva?
No.
Cultural?
Home, sí. Encara que abarca tot.
Té a veure amb els diners?
Sí. Bueno, vinga, va.
Que és un mitjà de comunicació?
No.
Heu dit esport, ja?
Sí.
La puc dir, ja?
Dóna'ls una altra pista, va.
És que volem encertar.
Clar. És un mini freqüència madurada per acabar.
Està a la plaça Sant Jaume.
La Generalitat, l'Ajuntament?
Sí, la Generalitat de Catalunya.
Quin premi m'enduc, també una cistella? Que hi havia en joc.
Un petó meu, si vols.
Ah, fantàstic.
Escolta, la Generalitat s'ha fet TikTok?
Sí,
carai.
Perquè vol connectar amb un públic jove i adolescent i millorar la comunicació amb la ciutadania en un context cada vegada més digital.
Però ha publicat alguna cosa ja o no?
Dos vídeos.
I qui els protagonitza?
De moment tenen pocs seguidors, eh?
I aquests dos...
No arriba a 170, però bueno, ja és alguna cosa.
Bueno, de mica en mica, sembla la pica.
Però qui surt? El president de la Generalitat?
No, de moment no.
Podria
fer l'Aragonès un vídeo amb el Pau Gasol.
Seria... Home, jo crec que tindria visites. Com a mínim.
Sí.
Perquè és divertit, sí, la imatge dels dos.
Sí, sí.
Però un moment, jo vull saber... Espera't, que ara el... Ah, no, que, no el ministre... El Ferran m'ha enviat una fotografia que tu deies... que feia referència ahir, Marta, del Pere Aragonès i el Gasol.
Això no l'he vist.
Mira, és una foto de contrastos.
Ahir ho van comentar.
És una foto de contrastos.
Però depenent de la perspectiva, també.
Volia preguntar, has vist els vídeos que ha penjat o no a la Generalitat?
Sí, un com de presentació, sí? I l'altre...
Qui era?
Qui exactament? Ja m'estàs preguntant coses que jo escapen de la meva intel·ligència.
Però és per fer riure? Són vídeos de riure? O
no. Hi ha un vídeo...
Institucional, eh?
Sí, en plan de... S'ha d'estalviar... el plàstic i tot això.
Bueno, necessitem... A veure
quin reclam,
clar,
eh?
I per apropar-se als joves, no? Els donarem una oportunitat. Primer de tot, seguir-los, a TikTok. Per cert, avui és 9 de juny.
Sí, i això significa que ja fa 2 anys que ens va deixar Pau Donés, el vocalista de Jarabe de Palo, i Jordi Évole, el seu amic, a les seves xarxes, ha fet un vídeo en memòria d'ell dedicant-li unes paraules amb el seu grup Los Niños Jesús.
¿Qué pasa, Pau? Nada, que me gusta ir contándote lo que pasa por aquí. Este año ya ves que vamos sin mascarilla, nos hemos quedado sin Messi y el Madrid ha ganado otra Champions y en Eurovisión hemos quedado los terceros. Y yo he hecho el pago de mi vida, que es ya tener una banda, que es lo que te dije. Y son el Jesús, el Oscar, el Javi, el Juan Carlos y el Jacob. Te vamos a cantar algo.
Doncs sí, i després d'això doncs ja van començar a cantar la cançó Grita.
Molt sí, maco, un bon record, no?
Però sí, un bon record.
Una versió del Grita de Jarabe, o...?
Sí, o sigui, la cançó de Jarabe de Palo...
La van versionar.
Exactament. Sí, que ara Évole canta, a mi és com...
Sí.
Increïble.
No sabia això, tampoc.
No, jo tampoc. O sigui, primera notícia, amb el grup Los Niños Jesús, que tampoc sé per què aquest nom... Com...
Tampoc es deu voler dedicar professionalment,
sí,
no?
Sí, ho deu fer com a hobby.
Què maca
és aquesta cançó. Realment és preciosa. Grita, eh? És,
Grita.
Jarabe de Palo.
Sí.
Per cert, per acabar ens vols proposar una ocurrència d'un pare?
Sí, perquè a Twitter s'ha fet viral una foto del tuitaire Miguel Ángel perquè... ha penjat una foto de la seva orla, l'ha passat pel seu grup de WhatsApp de família sí. I el pare li ha dit, com que el fill anava de verd, el pare li ha contestat, ole ahí del Betis. Només
el pare deu ser del Betis, suposem, no?
Sí, el meu també, t'he de dir.
El teu pare és del Betis?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí.
I tu de quin club ets?
Això... Jo sóc de culer.
Ah. No anava a dir... Sí. Jo pensava que anaves a preguntar-li de quin color anaves a la teva orla.
No, de color verd no. Surto amb la bandana vermella.
Però escolti, per què, i per què és del Betis el teu pare? Que teniu...
Perquè el meu pare és de Sevilla.
Llavors és aquella rivalitat.
Que els sí. Palanganes, no?, són els dels seguidors del Sevilla.
I una mica del Madrid, encara que ell no ho digui, eh? Però jo sé que té...
Ai, tirada, té tirada.
Sí, té una retirada i això no m'agrada, eh? Vinga. I els tuitaires l'han contestat a la foto i diu... Tu padre te acaba de dar un título mejor que el otro, el del Betis, com dient, mira. I que, bueno, que molts contestaven que graciós, que el meu pare hagués contestat el mateix... I totes aquestes coses que passen quan tu poses una foto a Twitter i reu i reps contestació.
Escolta, ara que estaves dient aquesta anècdota, no, d'aquest pare, també m'ha vingut al cap ara el tema de la setmana, que jo entenc que les xarxes socials encara n'estan parlant, no, d'aquesta ruptura sentimental entre Piqué i Shakira, no, Maria José?
Sí, ahir vam estar comentant el tema i el més fort de tot és que sortirà un documental de la Núria Tomàs, que és la ex de Piqué, o sigui...
La parella anterior a Shakira.
La parella anterior, per qui va deixar...
Va deixar per anar amb Shakira, no?
Exactament. I s'estrenarà el documental, ara està amb un noi, crec que és un empresari, i està embarassada del seu segon fill.
Carai.
I de què és el... Perdoneu, que ara m'he despistat. De què és el documental?
De la vida de Núria Tomàs, que, evidentment, dirà coses sobre Piqué.
Mare meva.
Que aquesta noia és la filla d'Enrique Tomàs.
El dels pernils.
Sí.
Jo oportunista, també,
Potser sí. Aprofitant,
oi? No sí. Aprofitant l'ocasió, l'ha colat.
Jo el que havia vist a xarxes aquest matí, que ara ja fa 18 hores que ho ha penjat, és la Shakira amb un vídeo amb el seu pare.
Ai, sí.
Com mi papà de alta i en casa i... Y en el camino ascendente ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño. I li anava passant unes paraules.
Sí,
és veritat.
Per anar ballant.
I hi havia la mare, oi, també, a la imatge.
Suposo.
En un segon pla.
Ja, mai he fet gran el vídeo, ara si el faig gran no sonarà, no?
Potser una mica per desviar l'atenció.
Sí, és possible.
No ho sé,
però és tendre, és tendre.
I realment és curiós, perquè és un debat que intentem, sobretot, no? Shakira, em sembla que tu hi vas llegir un comunicat, no? El Camins, de la mateixa Shakira.
Sí.
Que respectés no?
la privacitat dels seus fills.
Uh-huh. Però, clar, malauradament és un tema, no, Olga? Abans ho comentàvem, no?
Que cada dia, avui surt el diari, també.
Cada dia, i de fet, han sortit les inicials d'aquí amb qui suposadament està Piqué, que són C... M.
Bé, doncs ho deixem aquí. Nosaltres ja no, de debò. O sigui... No, és que jo crec que, clar, aquests temes... No, perquè ara entraríem com en un viral, no? Que...
És que cada dia
ara
surten
no,
coses. És el problema.
Uh-huh. Estàveu demanant que volíeu escoltar Jordi Évole interpretant, doncs, aquesta cançó de Jarabe de Palo.
Sí, sí.
Aquí la tenim.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Y salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano.
Pues a mi m'agrada, Jordi Évole.
T'agrada Jordi Évole cantant?
Sí.
És millor periodista que cantant, per això, no?
Bueno,
amb això estaríem
aquí,
d'acord.
Escolta, hi posa ganes i passió,
sí,
no?
A mi m'ha recordat aquells que van al karaoke i fan aquesta mena d'entonació, sí, no? Aquest to, creient-se que ho fan bé, però que bé,
i a part,
ho podríem posar en dubte.
I grites una cançó de karaoke, eh?
Totalment.
És una cançó que et demanes quan vas al
karaoke. Que aixeques el públic, eh?
Totalment.
L'important és l'intenció.
Això sí, per descomptat.
Tu quina cançó demanes quan vas al karaoke?
Doncs mira, variades. Del Breja de Van Gogh.
Sempre.
Com una ola. Després festivaleres. Com una ola, sí, de la Jurado.
És molt difícil, aquesta cançó.
Però amb aquesta també t'emportes al públic, eh?
Sí,
l'aixeques, la sap, més
i tant.
Per cert, que en les Àngels de les Xarxes tenen un concurs aquesta setmana,
sí,
i crec que ha arribat el moment, de dir el nom del guanyador.
A Instagram tenien un sorteig d'una entrada doble per veure la Sagrada Família. La pregunta era, quan es va col·locar l'estrella de la Sagrada Família? Ah. Col·locar, que no encendre.
Ai, pregunteta trampa,
tenia
eh?
Tenia trampa, això. Ai.
I era el dia 29 de novembre i no el 8 de desembre, que molta
Imagina't.
Gent ha contestat això.
Que va ser el dia que es va il·luminar, segur.
I el guanyador ha estat...
A veure, quin
quins nervis. Va,
però és que ara ja no ho tenim preparat.
Va,
ara, aquí, mira.
Jordi Jesús en 85.
Bravo.
Bravo.
Felicitats.
De fet, és que la Mondello ho deia, eh? Alerta, ens va donar aquella pista que tu ara tu deies. No és el mateix la il·luminació que la col·locació.
Exactament.
I per això, doncs, bé, aquesta pista al final no va ajudar. Maria José, moltíssimes gràcies per aquest Àngel de les Xarxes.
També, a tu sempre.
Nosaltres encoratgem a la gent que continuï participant perquè la setmana que ve ja ens direu quina xarxa...
Sí,
doncs...
estigueu atents
a les xarxes socials Radio Estel, el Mati Estel, tant Instagram com Twitter.
En qualsevol moment pot esclatar aquesta última hora i saber per on hem de guanyar aquesta entrada doble per anar a la Sagrada Família. Nosaltres ja no tenim temps per més. Ha estat un plaer acompanyar-vos en el dia d'avui. Ja tenim en Rafa Sanau ja preparadíssim abans d'hora. El Rafa,
a punt, escalfant.
És un raio, aquest home. Déu-n'hi-do el Rafa, que per cert el podeu escoltar aquesta setmana en el Sense Distància d'aquí res. A tres quarts aproximadament comença l'espai religiós d'actualitat d'aquesta casa i també tens una cita amb el Rafa al Sense Distància de la tarda, cap a 6:45 i al Camins a partir de 8:00. Nosaltres també, per acabar avui, també d'alguna manera des del matí a Radio Estel volíem retre un petit gran homenatge, doncs, com bé ens deia la Maria José Mendoza, a Pau Donés, amb aquesta gran cançó, no?, que és Agua. No sé si la teniu al cap, aquella cançó. Doncs que és una cançó...
I tant.
És una balada, però que remou. Nosaltres ens acomiadem avui aquí al matí a Radio Estel amb Jarabe de Palo. Cuida't moltíssim i demà, si en vols més, a partir de 8:00 el Pol Marçat dirà bon dia i posarà el dia amb solfa i després la colla del magazín aquí al matí a Radio Estel. Que vagi molt bé.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras.
Radio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Radio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Radio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.